Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la Història. Com sempre, amb la Isabel Jové. Bon dia, Isabel, com
bon
estàs?
Bon dia, bon dia, bé.
Doncs ens atem un programa més d'Oblidades per la Història, on parlem, on la Isabel ens parla de la vida i obra d'aquestes dones que van fer grans coses i que són les grans oblidades, també, no? Uh-huh. Isabel, avui l'últim programa abans d'anar de vacances.
Molt bé, sí.
Tornarem al setembre, per això.
D'acord.
Què ens expliques?
Mira, doncs avui parlarem d'una dona importantíssima i que va viure una vida molt, molt tremenda, no? Com ja veureu. Poder ja la coneixeu, es diu Camille Claudel, i va ser una escultora francesa genial, que va ser injustament tractada i oblidada per una societat plena de prejudicis contra les dones.
Doncs som-hi, coneixem més sobre aquesta dona.
Aquesta dona, doncs, era germana de l'escriptor i poeta i diplomàtic Paul Claudel, molt conegut a França, no? I va néixer el desembre de 1864 a un poble que es diu Fère-en-Tardenois. És un poble de França, no? Al si d'una família de la burgesia rural, on el seu autoritari pare era registrador de la propietat i la seva mare una terratinent provinciana que es va acabar convertint en el seu pitjor enemic, com ja veurem. Ella va ser la gran dels tres fills que va tenir la parella. Van ser dues noies i un noi, que era el Paul Claudel. I des de petita, Camille va ser diferent. Ella tenia un problema a les cames, era una mica coixa, però sobretot ella cridava l'atenció per la seva extraordinària bellesa i el seu caràcter orgullós i tossut. Camille va començar a fer escultures pel seu compte des de que era una nena petita, no? I l'any 1876, quan només era una adolescent, la família es va traslladar a un altre poble, que es deia Nogent-sur-Seine. I va ser en aquest indret, quan ella tenia uns 12 anys, que va crear un conjunt amb argila tan remarcable que va cridar l'atenció dels artistes d'aquella localitat. I entre ells hi havia l'escultor Alfred Boucher, que va quedar realment impressionat pel treball de la noia, no? I la va animar molt a continuar amb l'escultura.
I aquesta música que escoltem avui, Isabel, de qui és?
Aquesta música és de la Amy Beach, que és una dona compositora i pianista dels Estats Units, que va néixer a 1867 i va morir a 1944. O sigui que és bastant coetània de Camille Claudel, no? Per això la posem aquí i perquè la seva música és molt interessant i val la pena d'escoltar també.
Seguim parlant de la Camille.
Doncs bé, la Camille havia aconseguit ser la preferida del seu pare. I aquesta posició de privilegi que probablement va provocar l'enveja de la seva mare i de la seva germana va fer que totes dues l'odiessin sempre, no? O sigui, sempre la van odiar, la mare i la germana. I tot això va empitjorar quan Camí va aconseguir també del pare el permís per anar a viure a París, per tal de poder continuar el seu somni de ser escultora, no? Mm. Però això sí, va ser acompanyada de la seva mare i dels seus germans, que havia d'anar, no?
Caram.
I, bueno, així ho van fer, però la mare no hi estava gens d'acord i segurament es va sentir molt, molt humiliada, no?, per haver de deixar casa seva i el seu marit i marxar a viure contra la seva voluntat a un altre lloc, per tal de, a més, d'acompanyar una filla que ella no estimava, no? O sigui que la mare sempre en contra de la Camí. Bé, però un cop allà, Camí va haver de formar-se en una acadèmia pública perquè l'Escola de Belles Arts encara no admetia dones, que no ho va fer fins al voltant de 1900, no? El director d'aquella escola, de l'escola on Camí es va formar, en veure la seva obra, l'obra que va fer la vella Hélène, la vella de gran, de dona gran, la vella Hélène, datada de 1881, va creure que havia après a treballar l'escultura amb el Rodin, amb l'Auguste Rodin, no? De tants punts en comú com tenien les seves obres. Però Camí, que tenia llavors 17 anys, ni tan sols el coneixia. I va ser després també amb aquest senyor, aquest escultor Boucher, qui la va presentar a l'escultor Rodin 2 anys més tard, quan ella en tenia 19. O sigui que ella encara no coneixia i ja feia una escultura molt semblant d'estil al que feia el Rodin. En el moment en què ells dos es van conèixer, immediatament va sorgir una connexió entre ells. I malgrat que Rodin tenia 44 anys i no estava lliure, perquè feia 20 anys que convivia amb Rose, la seva companya de vida, ells dos van mantenir una relació amorosa que va durar més de 10 anys.
Caram!
Sí, encara que Camille va estar sempre relegada a la condició d'amant. Mai no va aconseguir que ell canviés de parella, ni molt menys, no? O sigui, tot això va anar passant així, no? Ella es passava el dia a l'estudi d'ell, encara que continuava vivint de moment amb la seva mare, perquè, de fet, mai no van conviure Rodin i Camille Claudel, no? Encara que sí que van compartir algunes vacances. Però, bueno, tot això queda una mica rellegat, encara que té molta importància, perquè la connexió més important i especial entre ells dos va ser sobretot l'artística, no? De fet, Camí va entrar a treballar a l'estudi de Rodin en qualitat d'aprenenta, encara que no rebia cap compensació econòmica. A més, la seva relació artística no va ser mai de subordinació, sinó que era d'igual a igual, perquè ella ja comptava amb un llenguatge propi. O sigui que no va ser que ella anés allà com a alumna, sinó que va anar a ajudar a Rodin, sí, però que compartien moltes coses, no? És segur que ell va influenciar molt amb ella, la va influir, no? Però el que no està suficientment reconegut ni quantificat és fins a quin punt ella va influir en ell. I amb tota probabilitat va ser molt, ja que la dècada que van treballar junts va ser la més creativa de l'escultor.
Caram!
O sigui que això és evident, no? En alguna ocasió van produir obres conjuntament, escultures pràcticament idèntiques, com la Galatea de Rodin i la Jove amb herba de Claudel, no? No és clar qui copiava aquí, clar, però en aquest cas l'obra és més propera a l'estil de Camí que a l'estil del mestre. I per altra banda, les obres sense firmar han estat automàticament atribuïdes a Rodin i en alguna ocasió s'ha pogut demostrar posteriorment que l'obra era d'ella.
Com solia passar, no? Sí, moltes vegades.
Com solia passar. Però, a més, Camí va col·laborar en nombroses escultures d'ell. Per exemple, a les portes de l'infern, una escultura de Rodin, ella va fer les mans i els peus d'aquesta escultura. I també se sap que, malgrat tot el treball que ella va fer durant tot aquest temps, ella va firmar molt poques obres. I això dona molt a pensar. Bé, doncs quan la mare de Camí, l'any 1888, es va assabentar de la relació de la seva filla amb l'escultor, la va fer fora de casa seva.
No?
Sí, en aquells moments Rodin es va fer càrrec del seu lloguer i de les seves despeses. Però per ella aquesta era una situació una mica humiliant, perquè la condemnava a continuar sent l'amant d'ell de manera clandestina. I ella s'hagués estimat més sentir-se independenta i lliure, guanyant-se un sou pel seu treball, que en feia molt.
I tant.
O sigui que així, ja cansada d'aquesta situació i veient que el seu talent sempre quedava a l'ombra del mestre, l'any 1893, amb 29 anys, Camille Claudel va trencar la relació amb Rodin, encara que ells dos van continuar veient-se i compartint les vacances fins al 1898. O sigui, cinc anys encara amb aquesta relació a mitges. No? I bé, va ser en aquest moment, en 1898, quan la separació és definitiva, no? I ella, doncs, haurà de sortir-se'n sola perquè la seva mare no volia saber res més d'ella. O sigui, la va abandonar completament.
Caram.
Sí, sí. I en aquell moment, clar, la societat conservadora catalogava les seves escultures com a mastodonts de guix. O sigui, no la comprenien a sobre. Encara que comprenien molt bé les escultures d'en Rodin, que eren molt similars, no? I encara que algun crític comencés a veure la seva genialitat, la veien com una anormalitat. Deien una revolució contra natura. I si la alabaven, la seva obra la veien com una cosa viril i poderosa. Però vull dir, no la veien com una cosa natural en ella, no?
Carai.
A més, les dificultats que va trobar ella per mantenir-se i continuar esculpint tota sola van ser insostenibles, perquè clar, l'escultura no és com la pintura, que pots fer una cosa molt pel teu compte, no? Sinó que necessites un munt de personal que t'ajudi, no? De gent que porti aquells blocs de pedra, de gent que et poleixi les coses, que te les traslladi d'aquí cap allà. Vull dir, és una feina molt feixuga, no?, per una dona sola, no? És quasi, gairebé impossible, no? Llavors la seva vida es va anar deteriorant de mica en mica. I finalment, malgrat la seva determinació, Camí va caure en una mena de psicosi paranoica. O sigui,
carai.
Va ser el seu moment més horrorós, no? Perquè, bueno, no sé si el més, perquè ja veureu, no? Ella es va tancar a casa seva i no volia veure ningú, desconfiava de tothom i sobretot de Rodin, no? Això no se sap per què serà, però, bueno, un s'ho pot imaginar. I trencava, amb un martell, trencava les obres que anava fent, petites obres, però ella anava fent escultura, no? Per evitar que ell se n'aprofités.
Caram, com va variar la cosa, eh?
Per alguna cosa seria, no?
Sí,
suposo.
Sí, clar.
Llavors, bueno, va passar una cosa bastant important a la seva vida, i és que el 2 de març de 1913 va morir el seu pare, que era l'únic que d'alguna manera...
La recolzava, no?
Sí, la recolzava, encara que no vivia per allà, vull dir, hi va quedar allà al poble on vivien, no? Però sense que ella se n'assabentés d'això, perquè ningú li va comunicar, el dia 10 del mateix mes, o sigui, el 10 de març de 1913, dos infermers van entrar a casa seva i se la van portar. I la van internar a la força en un psiquiàtric.
Segura... Sí, abans no s'estaven de tonteries, eh?
No. A més, segurament que a mi sí que necessitava algun ajut. Perquè, clar, tenia un problema, no?
Sí, però clar, d'aquí a internar-la, no?
A internar-la d'aquesta manera, sense dir-li res, ni consultar, ni res de res, no? Això pot ser que ho entenem, no? Que necessités ajut, no? Però poder va ser que també, que un cop mort el pare, la mare es vengés d'ella, no? I això és el més probable. Ja que la van tancar en un psiquiàtric lluny de París, i d'on no va sortir mai més a la seva vida, malgrat els informes positius i les recomanacions dels metges.
O sigui, caram, això ja és... pobre, no?
Ja, això ja és tremendo.
Quina vida.
No? Sí, horrorós. Doncs la mare li havia prohibit també que Camí escrivís cartes. O sigui, va posar una prohibició allà amb aquest hospital, no?, que prohibint que escrivís cartes i que rebés visites, imagina't. I allà ningú no la coneixia, no coneixia el seu talent com a escultora, no? Uh-huh. Només sabien que era la germana de Paul Claudel, perquè Paul Claudel tenia molta fama, molt reconeixement a França des de sempre, no? O sigui, i a més, Paul Claudel, que deia que estimava molt la seva germana, l'anava a visitar molt de tard en tard. Era l'únic que l'anava a visitar, i molt de tard en tard. I quan la seva mare va morir el 1929, ell no la va alliberar del seu martiri, no la va deixar anar d'allà. I això sobta bastant, no? Llavors, bueno, el que sí és cert és que quan ella va morir l'any 1943... havia passat 30 anys tancada, 30 anys, sense esculpir res més. O sigui,
quin horror!
Sense treballar lo seu.
Quin mal cos que se m'està quedant, Isabel.
Sí, és que és horrorosa la vida de Camí Claudel.
Sí, sí, sí.
És tremenda. I massa lluny del seu somni que havia tingut ella de ser escultora, no? Ella havia provat, havia tingut èxit, perquè encara que la crítica no estigués totalment d'acord, no sé, si hagués tingut una mica més de recolzament de la seva mare, sobretot,
clar,
no? O sigui, que la va fer fora pensant que era una degenerada, només perquè va tenir pues, aquesta relació amb en Rodin, no? I que va tenir la força de viure tota sola, no? També en un moment donat. Va ser tremendo.
Home, i tant. Fatal, fatal.
Sí. Fatal.
Pobre.
Bé, doncs, per sort, si és que això es pot compensar una mica el que ella va patir, tot el que ella va patir, avui en dia, des de l'any 2017, les obres de Camí Claudel es poden veure en un nou museu creat en honor d'ella, no? En el poble on ella va viure quan era una adolescent. Llavors, en recordeu que hem parlat de Nogent-sur-Seine, allà on va ser tan aclamada per aquell conjunt que va fer amb argila, no? La ironia d'això, del destí, és que la inauguració d'aquest museu, que s'havia retrasat moltes vegades des de 2014, va acabant coincidint amb el centenari de la mort del Rodin, O sigui que el 1917 Rodin va morir i el 2017, al centenari de la seva mort, es va inaugurar un museu per a Camille Claudel. Com a mínim.
Com a mínim, no? Una mica de justícia.
Una miqueta, sí.
Molt bé. Doncs fins aquí aquest programa d'Oblidades per la Història, no, Isabel?
Doncs sí.
Doncs que passis bon estiu i ens retrobem al setembre.
Igualment.
Que vagi
igualment
molt bé.
A tothom.
Adéu.
Vinga, adéu.